de cinema amb Víctor Rodrigo.
Va pràcticament un minut i arribarem a 4:45 de la tarda. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Setmana maca?
Sí, ja em trobava a faltar. Sí, no? Digue'm que sí.
Sí. Ah.
Sempre es fan de rogar i després m'hi estic aquí.
Escolta,
tota
cans,
la tarda.
Eh? Cans?
Cannes.
O cannes.
Com el cannabis. Només per la pronunciació.
Lletja comparació, eh?
Però només... Bueno, ens podríem fer moltes comparacions.
Sí, però no ho farem.
No ho farem,
no ho farem, no jugarem això.
Que s'encarregui la premsa francesa.
Ara.
A partir d'aquí,
què?
És l'excusa del top 5 d'aquesta setmana.
Però s'ha acabat?
Sí, això ja s'ha acabat.
S'ha acabat. Val. Ara, ja següent o no?
Gràcies.
O ja fins...
No, ja fins... No, fins l'agost, que ve Venècia.
A l'agost hi ve un altre intel·lectualoide.
Sí, però aquest està millor. Llavors, la setmana passada es va estrenar la darrera pel·lícula de Martin Scorsese,
sí.
Killers of the Flower Moon.
Es veu que ha agradat moltíssim.
Sí. Llarga també, com un dia sense pa.
No sé, Scorsese.
Com a mi m'agrada, d'Scorsese.
Sí.
I és una mica l'excusa, com deia, del top 5 d'aquesta setmana, perquè ha estrenat pel·li amb dos dels seus grans actors fetitxes, per no dir els seus dos intèrprets principals, que són Leonardo DiCaprio i Robert De Niro.
Vaya dos feres, eh?
Vaya dos animals.
Sí.
La qüestió és, jo segueixo reivindicant actuacions personals a part, que és Leonardo, podríem fer un treball de final de màster només de la seva personalitat com a estrella de Hollywood.
Tranquil·lament.
Fora de les pel·lícules.
Sí.
És a dir, aquí no venim tampoc a blanquejar el personatge.
Sí.
Sinó que el que vull, que ho podríem haver fet de Robert De Niro, però el farem de DiCaprio, és el top 5 de millors interpretacions de Leonardo DiCaprio,
val,
que no pel·lícules. És a dir, no és un top 5 de les millors pel·lícules en les que ell ha participat, que potser l'ordre canviaria, sinó les seves interpretacions. Perquè hi ha una de les coses vergonyoses que ho hem discutit moltíssimes vegades, és que, per exemple, si posem que el baròmetre dels Oscars és com el gran caché de l'intèrpret americà, etc.,
sí,
que només tingui un Oscar després de 7 nominacions és vergonyós.
Olé.
Que hi hagi altra gent... No et dic que Daniel Day-Lewis no es mereixés 3, però no pot tenir-ne més que Leonardo DiCaprio. Hi ha molts actors que no podrien tenir més guardons que ell. O almenys no haurien de tenir els mateixos. A partir d'aquí ja, que cadascú faci les seves valoracions.
Sí. Estic totalment d'acord.
Llavors, anirem amb el top 5. Aquesta vegada t'he tornat a fer una mica la música temàtica.
Sí.
No és tan atrevida.
Ai.
Però és que hi ha una cosa que molta gent no sap, és que Leonardo DiCaprio és un amant del hip-hop.
Ah, sí?
Però...
Mira, jo no sé.
I del rap nord-americà.
Sí, eh?
Llavors, com per mi, ell...
És el nou Will Smith, eh?
Compte amb
les bufetades.
Una mica, sí, compte. Gangs of New York, ja m'ha revertit unes quantes.
Sí.
Com ell és, per mi, el millor actor modern de la història del cinema nord-americà,
sí,
té fet les cançons del que per mi és el millor raper de la història dels Estats
Perdona,
Units actual.
Ara hi anem amb les cançons, eh? Abans, però, que m'has dit que és el millor actor de l'escena nord-americana actual.
Sí. Moderna, diria jo.
Tu creus que hi ha una generació de Hollywood, així com si posem la generació del Pacino,
sí,
en surt això, Robert De Niro...
Dustin Hoffman...
Exacte, en surten diversos, no?
Jack Nicholson.
La generació de Leo DiCaprio no és Leo DiCaprio?
És bastant probable. És a dir, potser almenys per interpretacions que després no se li valoren perquè les pel·lícules solen ser irregulars, un Christian Bale estaria amb ell, Daniel Day-Lewis per generació...
Sí?
Sí, jo crec que sí, perquè comença a destacar quan ja és gran, però vulguis o no, destaca una mica ja l'època en la que Leonardo ja està posat.
Et destaca el
90 i algo.
El Moicano.
Sí, amb la pel·li del 2000, però, per exemple, ella a Gangs of New York li roba tot el protagonisme. El Lincoln, ell és el que guanya i és 2012.
Sí.
Potser, per exemple, Denzel Washington també estaria una mica allò a la bisagra amb ell. Però potser és més de l'època de la generació més Russell Crowe, anys 90,
potser sí,
etcètera.
Potser sí.
Però potser el Leo és més Matt Damon.
Que
hi ha molts noms, però quan tu dius interpretativament Matt Damon, la gent pensa en Jason Bourne.
Clar.
No pensa en les grandíssimes pel·lícules. I això
per
és el
exemple
que deia moltes vegades. Potser de Star System, d'estrella de Hollywood que arrossega gent a la pantalla, Leonardo és l'únic.
Ja, de Matt Damon ara anirem amb la llista, que si no ens dona temps. Però Matt Damon, ara que comentaves, té una pel·lícula normalment que el defenestrem molt amb ell, però té una pel·lícula juntament amb un altre gran defenestrat del món de la interpretació com és Ben Affleck, que fan de Dos Àngels Caiguts. Ara em sabràs dir el nom perquè
sí,
no me'n recordo.
Ace, no sé què.
Que és divertit divertidíssima.
És divertidíssima. Però és
molt, molt divertida.
També li recorden, per exemple, per l'indomable Will Hunting.
Mm-hmm. Per exemple.
Que seria una d'aquestes grans pel·lícules que al final et guanya més pel guió, que no tant per la interpretació del Matt Damon, però sí que te la introdueix una mica.
Va, anem a la cinquena del top.
Top 5, Leonardo DiCaprio.
21. Quin rotllete, no?
Clar, sí.
Vull que vas amb... Mira, em trauré la cadeneta per fora, també.
Això és el que has de fer. Si jo et situo el millor actor modern, aquest és el millor raper modern, que és Drake.
A mi em parles amb japonès, ara mateix.
Pues malament, perquè el Drake és l'artista més escoltat de Spotify, Joan, mare de Déu, Número 5. Érase una vez en Hollywood...
No, digues que aquest és un programa cultural.
Som-hi. Érase una vez en Hollywood, pel·lícula del 2019, de Quentin Tarantino. És veritat que Leonardo aquí fa un paper molt camaleònic, perquè és aquest subgènere del cine dins del cine, que sí, que l'homenatge... I al final li va robar molt el protagonisme a Brad Pitt, perquè és el que s'emporta l'Oscar.
Sí.
Fins i tot Margot Robbie et feia un paper... Jo no diria que secundari, fa un paper terciari, pràcticament, perquè és una mica l'excusa del que introdueix després Tarantino. Però aquest binomi Tarantino-DiCaprio ha funcionat molt bé i segurament sempre se l'associa amb Scorsese, però la taula moderna, qui l'explota en un nou registre molt més... Què et diria jo? Més interpretació teatral, més treure'l del seu personatge, més convertir-lo en una cosa
una
pillano.
Una mica més salvatge, una mica.
Com molt més iracundo, però construint una cosa que no estiguis veient en cap moment al punt del Leonardo DiCaprio que tu veuries fora o a les revistes.
Sí.
I en aquesta, per mi, fa una cosa molt divertida, que és gairebé parodiar-se a si mateix sense adonar-se'n. Perquè aquest histrionisme dels actors i que no se saben les seves pròpies frases
és així.
Que el dia anterior estaven borratxos i que llavors estan amb una ressaca del 15 i no poden. Només amb això, i ell com ho aconsegueix i com traspassa les seves emocions a la pantalla, només els dos monòlegs que té ell, després hi ha els histrionismes que té allà amb la fallama i coses així, i això ja és divertidíssim, però només pels dos monòlegs, allò és Leonardo DiCaprio, allò és càtedra d'interpretació. I és la cinquena.
Anem a la quarta?
Som-hi. Hermes Link,
Ice Blue Mink, Tat on my wrist like I do not know what permanent is. Soc molt fan de l'inici d'aquest tipus de cançons,
Sí, sempre és com si donessin vots.
Hi ha dues versions. La gent que fa... O la gent que fa...
És que intentaré oblidar aquests sons aquesta nit.
Sí.
Número 4, rapero. Rapero Trias.
Digue'm.
Número 4,
Django. Rapero Trias, li han dit a algú que va guanyar les eleccions.
Exacte,
també, això.
Però no el vull veure rapejar jo ahir. Django Unchained. Seguim amb Quentin Tarantino.
Home.
És evident que només per l'escena de la taula, quan ell està fent la transacció, que esclavista, que, bueno... Això també el Tarantino li agrada molt estirar.
Fa un discurset allà, maco.
Fa un discurset molt maco, i és una cosa que s'ha repetit fins a l'extonació, que és que ell té un ascens, que és quan fot el cop de mà a la taula i trenca un got i es talla la mà. Allò no estava al guió. Llavors comença a sagnar-li la mà i ell és incapaç de sortir al personatge, llavors quan li passa la mà per la cara a l'actriu, ella crida de fàstic perquè és sang del Leonardo DiCaprio de veritat, i els altres estan acollonits perquè no saben què li està passant i segueixen l'escena amb la... No han dit corten, seguim.
Tira.
Allò és Leonardo DiCaprio, també. O sigui, aquesta capacitat que té... És un dels únics que queda d'actor de mètode. Que sempre es parla de l'actor de mètode i l'actor de mètode i no sé què, i això el teatre, i això ho saps tu millor que jo. Això el cinema costa més. Però en el que ve a ser... Actors de Hollywood, hi ha molt pocs com ells que ho aconsegueixin.
3.
Som-hi. Halloween. Taliban. Taliban.
Yeah. Jumpman, them boys are the something. Yeah.
Podríem estar així tota l'estona.
Sí, no, podríem parlar així.
Número 3. Digue'm. The Departed.
Home.
Que hi ha molta gent que no la coneix perquè no han estudiat.
Correcte.
Infiltrados palos de la Loxa.
Ara.
2006, Martin Scorsese i Leonardo DiCaprio. Per mi és la grandíssima pel·lícula d'ells dos, perquè crec que és on exploten absolutament el gènere màfia, perquè al final és màfia, sí que és irlandesa i és més moderna, però és gangsters, que és el que més li agrada a Martin Scorsese portar al cinema, i el Leonardo DiCaprio ja com alliberat d'haver de demostrar que ell és un gran actor de mètode en drames o romanticismos i coses d'aquestes, Shakespeare, la de Shakespeare, la de Romeo i Julieta, no me la trauré mai del cap, del pitjor que ha fet ell mai, sort que era jove.
Romeo i Julieta, versió moderna, horrorosa.
Però en aquesta adaptació que fa de Scorsese d'una història japonesa i com ell aconsegueix la dupla aquesta Matt Damon, Leonardo DiCaprio amb Jack Nicholson com a bisagra entre els dos,
que jo crec que inclús Leonardo DiCaprio aconsegueix que veiem un Jack Nicholson diferent.
Exacte, jo crec que l'aconsegueix, o sigui, les escenes que tenen Damon i Nicholson, bé, però porta la batuta en Nicholson. Sí. Leonardo i Nicholson estan en una batalla permanent.
Exacte.
I ell l'està estirant tota l'estona perquè sigui igual de bo que ell.
Totalment.
Això només ho fan els millors boxejadors interpretatius, i això Leonardo se li ha de donar completament el mèrit. I aquí era el primer Òscar, jo ho sento moltíssim, aquí era el primer segur, però bueno, ja només amb l'escena quan li treguin l'escaiola contra la taula, jo amb això ja m'hi quedo.
La 2, va,
som-hi. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me, cause I want you and I need you.
Guapa aquesta, tio. Com ho peta.
És que ets el meme del senyor Barnes entrar per la porta, Joan. Sí, no em facis com ho peta. Escolta,
però per què insultes l'editor d'aquest programa?
Però com ho peta.
Saps que has de tornar a venir el proper divendres, eh?
Sí, però jo ja, és que ens insultem mútuament. Com ho peta el Drake.
No, perquè, home, sí, Drake, eh?
El Drake.
No, ves, estem escoltant aquest tipus de música i jo m'hi poso, ja ho saps.
Sí, m'agrada, que t'hi posis, que t'hi posis. Número 2.
Tio, quina és la 2?
Ah, mare. Número 2.
Però...
El aviador.
Home.
Martin Scorsese. Sí. La poso la número 2. Crec que és una de les pel·lícules més infravalorades. Primer, de la filmografia de Scorsese, i segurament la més infravalorada de la filmografia de DiCaprio. És a dir, ell interpreta... És una de les poques biografies que ha fet ell mai. Jo diria que la única, perquè hi ha algun altre en la qual fa una cosa com més lliure. Però aquesta és... Ell és el Howard Hawks, director de cinema, magnat, filàntrop, inventor, una persona que està grilladíssima, i aconseguir aquests registres de que tu et creguis la història del early Hollywood, anys 20, anys 30, la indústria de l'aviació als Estats Units, els problemes polítics que hi havia i els problemes mentals que tenia ell, a partir només de la interpretació de Leonardo DiCaprio i la seva cara en primers plans, que és com l'Scorsese l'agafa en la immensíssima majoria, que és el plano Scorsese aquell, sí, que és el tancat del front fins a la barbeta, allà és quan tu veus que aquell xaval de 30 anys serà una bèstia perdíssima. I el que em sap greu, que s'ha tornat a repetir, i això ho hem vist altres vegades en altres pel·lícules que ho hem parlat, i es fos des de Babylon fins a altres qüestions en les que no entrarem de Hollywood,
sí,
no els hi agrada que parlin d'ells.
Ai.
Encara que hagin passat 80 anys. Llavors, El aviador, amb DiCaprio, tampoc va tenir el reconeixement que mereixia. Jo crec que sí, amb Infiltrados era indiscutible, i són 4 anys després, amb aquesta podria haver caigut el primer Oscar.
Val.
El que no s'hi van atrevir.
Val.
Per això és el punt, abans que arribem a la primera, li donen amb El renacido, el 2015, per vergonya aliena.
I ningú acaba entenent res, eh?
Per vergonya aliena.
Sí, sí, sí.
És a dir, és un
així
gran paper que fa. És a dir, és una de les mencions honorífiques que jo tenia d'ell, com Revolutionary Road, amb Sam
Mendes. Però tu no pots solucionar coses als Oscars d'un any per un altre.
Aquí està la cosa, i més... Amb la número 1, que ara anirem...
La 1 és...
De la interpretació que fa l'any anterior.
Per mi és la coincideixo, és la pel·lícula de Leonardo DiCaprio.
És la pel·lícula de Leonardo DiCaprio. Yeah. Yeah. Dropped out of school, now we done rich. This sound like some 4301 shit. All my niggas wanna do is pop style. Pop style. Turn my birthday into a lifestyle. Tell my mama I love her if I do not. Ja espero que tothom,
bro,
estigui esperant que diguem la número 1, perquè és la que segurament tothom hauria de tenir al cap.
Sí.
2014, una altra vegada Martin Scorsese ha fet el triplet en la nostra llista, no com Quentin, que s'ha quedat només amb Lliga i Champions.
Champions, eh?
Champions.
Va, va.
2014, El lobo de Wall Street.
Home, és que, aviam una cosa...
Totes les escenes, clar, que té Leonardo, tu les podries retallar i fer un clip d'allò i donar-li l'Òscar per cada escena.
Sí, sí, totalment d'acord.
Només amb l'escena, que arrossegant-se per les escales, allò és una càtedra.
Aquella que intenta agafar el telèfon, eh?
De fer, sí, de fer l'idiota, però a la vegada dramatisme, però a la vegada intriga. Sí. Només pel fet d'arribar al cotxe o no.
Sí, es morirà.
M'haig de riure, què li passa...
Totalment d'acord.
Haig d'agafar empatia perquè va drogat, no entenc res.
Totalment d'acord.
Només amb aquestes emocions, és evident que la història de Scorsese està molt ben dirigida, però només pel fet de com ho interpreta ell, és que està entre la finíssima línia de poder fer memes i de dir, així s'ha d'actuar, nens.
Sí, és així. I no li donen l'Òscar, eh?
I no li donen l'Òscar. Li van donar el Globus d'Or...
Lamentable.
A millor actor de comèdia. Perquè els Globus d'Or, que són la premsa internacional que està a Los Angeles, no té ni idea ningú, el van categoritzar la pel·lícula com a comèdia. I llavors ell, quan puja, rebre el guardó, diu, gràcies, la primera vegada que em nominen i em donen un guardó com a actor de comèdia.
Fixa't.
I diu, a mis comediantes nominados, i comença a parlar de Christian Bale, que també estava allà.
És així.
És ridícul.
És així.
2014 és un ridícul.
Víctor Rodrigo, moltíssimes gràcies. Anava a dir, t'esperem la propera setmana, no, però et quedes.
A mi...
Sí?
Sé que em trobava a faltar.
Doncs vinga, va. Víctor Rodrigo, que es queda. Nosaltres anem a serveis informatius i tornem la darrera hora de la caravana. Fins ara.
You.